Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido.
El temps de les agulles. Petita tragicomèdia d'una ploma. Text finalista de l'11è torneig de dramatúrgia de les Illes Balears. Dramatúrgia i direcció, Antonio Miguel Morales. Intèrprets, Sara Sánchez i Aleix Malé. Realització, Lluís Fortesa i Joan Jiménez.
Escena 1 de 8. El taller. Cosetes de teatre.
Hola, som l'Àlex. Encantat de ser aquí amb tots vosaltres, amb totes vosaltres. Que hi ha algú?
Però quina sensibilitat que té aquest fill meu. Ja m'ha descobert. Deixa de regirar les andròmines, si no em trobaràs. Estic dins teu, però m'escoltes fora. Deixa de buscar-me i centra't.
D'acord, m'haig de centrar. Ja no hi ha marxa enrere. Començo. Em van encarregar escriure un text LGTBIQ+, perquè sóc una persona LGTBIQ+.
Marieta, vaja.
I perquè com a actor havia tingut un cert èxit, entre cometes, amb un muntatge LGTBIQ+, en algunes sales alternatives de la ciutat. I parlava de la importància de no posar etiquetes. I... d'acord, ja sé el que esteu pensant i teniu raó.
No es pot parlar de no posar etiquetes i anar etiquetant a cada moment.
També m'agradaria aclarir una cosa. La proposta va sortir d'un amic, productor amb el qual follo de tant en tant. Bé, potser això tampoc és rellevant. Però sí que em sembla rellevant dir que quan em van fer la proposta feia gairebé un mes que havia mort la meva mare.
És a dir, jo, més morta que un bistec.
Perdó, no em pensava que m'emocionaria. Des de la seva mort, jo només he vingut al taller unes quantes vegades. És la meva obligació posar-li menjar a la Nala, la nostra gata. En realitat, aquest... no és només el taller de la meva mare. Jo també treballava amb ella, i ens anava bé. Quan no feia feina d'actor, venia amb ella a fer puntadetes. És a dir, tot el dia fent puntadetes.
I és clar, com que coneix tanta gent, de seguida vam aconseguir encàrrecs d'algunes companyies de teatre. Vaig passar de figurinista a escenògrafa amb molta cara, però també amb molt d'art. Cosetes de teatre, li van posar de nom al taller. El dia que em van encarregar la torre per al Segimon, gairebé m'agafa un atac de cor. Però és aquí, al costat de la vara del comandament de la Bernarda i del camisó de la dama boba. No ens vam tallar ni un pèl. Mai dèiem que no.
Ah, i una altra cosa. També m'agradaria dir, mentre poso una mica d'ordre en tot això, que al principi, quan vaig rebre l'encàrrec, vaig tenir la temptació d'escriure sobre un personatge trans. Concretament, volia escriure sobre una cosa que li va passar al meu amic Alan, el meu millor amic, un jove transsexual amb qui vaig coincidir a l'institut. Aquesta descripció ha quedat una mica formal. A més, he tornat a les etiquetes. Bé, simplement, el meu amic.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente.
Escena 2. En el nom de l'Alan.
Alan. Dir el seu nom és fer un salt al buit. Tots dos, cadascun amb les nostres coses, érem com el sac de boxa dels nostres companys de classe. A nosaltres volcaven la seva ira, els seus complexos, la seva mediocritat, potser també les seves pors, però aquesta és una altra història. Just quan vaig escriure les primeres línies sobre l'Alan... vaig tenir un atac de pànic sobtat. Què hi feia jo parlant d'un transsexual en primera persona? Un Marieta com jo pot parlar d'un transsexual com ell? Jo no m'hi vaig atrevir. No dic que no es pugui, però jo vaig decidir tirar cap a una altra banda.
Cap a una altra banda?
Cap a una altra banda.
Se dice si va sola que desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va.
Escena 3. La ploma.
I així va ser com em vaig disposar a aprofitar l'ocasió per ordenar el taller de la mare i per inspirar-me i escriure l'encàrrec al mateix temps. Total, no hi tinc res a perdre. Just quan feia un mes de la mort de la meva mare, vaig tornar a connectar-me a Grindr. I vaig començar a evitar aquest text. Vull parlar, des de la meva experiència com a persona homosexual, sobre el món que cada dia en rep, quan sortim a treballar a l'oficina, a la bastida o al camp, quan agafem el metro, el taxi o l'autobús, quan anem a un restaurant amb la nostra parella o amb el nostre xulo, quan de sobte algú repara en una cosa amb la qual potser alguns ja esteu reparant, encara que és cert que estic fent el que he hagut de fer durant gran part de la meva vida, perquè no es noti, amagar-ho. Probablement ara, quan em deixi anar, serà ben visible. Gairebé amb tota seguretat alguns percebreu que, per més que intenti fingir, se'm nota des de la primera paraula fins a l'última en detalls, com la manera de pronunciar les palatals, en la manera d'exagerar les vocals obertes, amb el moviment impossible de mandíbula, en el gest alegre de les meves mans, o fins i tot en la manera de creuar les cames a l'estil Sharon Stone. I encara que estic ben convençut que la majoria de vosaltres deveu pensar que jo no he d'amagar res, ja que, de fet, heu vingut aquí per escoltar en primera persona la història d'un personatge LGTBIQ+, haig de confessar que això és el que porto fent tota la vida. Just quan he entrat aquí, és el primer que he fet? Vosaltres ho heu vist? He amagat la meva ploma. I ara escriuré la història de per què ho he fet al llarg de tota la meva vida. I l'escriuré en el paper de patró que li va sobrar a la meva mare quan li va passar el que li va passar.
Patró, símbol que fa referència a una mesura anteriorment desxifrada.
Jo no sé si podré amb això sol, mama.
És clar que podràs. Les caderneres van néixer per cremar les gàbies.
Fa molt poc que te'n vas anar. Demà fa un mes.
Ara li està sonant Grindr. Aquest és el dol que guarda. Li sona cada 2 minuts.
Ai, mama, com et trobo a faltar. Nala? Nala? No siguis beneita, Nala, no t'amaguis. He vingut per quedar-me. Jo no me'n vaig. Nala! Nala!
El meu fill escriu sobre paper de patró. Retalla el paper de patró. Escriu sobre el paper de patró. Diu que si escriu sobre paper de seda, pot ser que les seves paraules acariciïn algú. Algun dia té aquesta esperança.
No he perdut el costum d'escriure sobre paper de seda. Manies que un té. O més aviat, traumes. Sí, jo crec que és un trauma induït per tu, pare. Espero que allà dalt la mama s'hagi allunyat de tu. El dia que vas cremar els meus poemes, segons tu les meves cosoneries, ni tan sols vaig plorar.
Sí que va plorar. I sí que m'he allunyat d'ell. Jo estic a la colla de la Chabela Vargas i del Freddie Mercury. Ell s'ajunta més amb el Queipo de Llano i companyia.
No et vaig donar el plaer que em veiessis plorar, pare.
Això és veritat, eh? No li va donar el plaer, però de plorar, va plorar.
Des de llavors, sempre he escrit sobre paper de seda i aquí, al taller de la mare. Mai a casa. Fins i tot ara que ja no hi ets i no pots descobrir-me. Fins i tot ara. S'ha convertit en un ritual. Oi que sí, Nala? Dissenyo vestits i escric sobre el mateix patró. Perquè cada vestit té la seva pròpia història. I la costura és com l'escriptura. Totes dues serveixen per unir trossos.
Una altra vegada sonant el Grindr. Podria ser la banda sonora de la seva vida.
Busquem submís per a bucaque. Com gaudir ensenyant aquestes paraules, mama.
Bucaque, dildo, popper, cruising. Era un intercanvi. Ell m'il·lustrava en fer el Marieta i jo li ensenyava a cosir.
Tu volies que jo estudiés, però jo volia cosir. Cosir i cantar per ser com tu. Cosir i cantar per no ser com ell. Però tu, per tu va ser una alegria que jo estudiés teatre, perquè t'atreia la faràndula.
Sempre vaig ser molt folklòrica, això és veritat.
I ho vaig fer, vaig estudiar. Però jo mai vaig voler que la meva volada em portés molt lluny. A mi m'era tot igual, amb la condició de no separar-me de tu. No és que a mi em fos tot igual, això ho sé ara. Ara ho veig amb distància. Sé que tu també necessitaves algú que et salvés. A més, l'aventura de fracassar està molt poc valorada. Tu vas sortir de casa per una cosa i te'n vas trobar una altra que no et podies ni tan sols imaginar.
La meva fugida va ser per endinsar-me a la gola del llop. I no van ser només les dents, no.
Del llop van començar a fer-te por altres coses.
Fil de tela o línia de plom. Un fil, en aparença, té una consistència insignificant. Un fil no pesa. Un fil no fa ombra. un fil ni fa solc, ni esgarrapa, ni obstrueix, ni encadena, ni emmordassa. A un fil el pots trencar amb prou feines fent cap esforç. Però més et val que mai et diguin que la teva vida penja d'un fil. Fill de...
Encara em pregunto com vaig aguantar tant, mama. Crec que tinc ploma des de que vaig néixer i també crec que vaig aprendre a amagar-la des del primer plor. Segur que el meu primer plor va ser molt gai. Però segur també que en veure la cara del militar vaig haver d'imposar un plor més greu perquè no em canviés pel nen del costat. I així, des del primer dia, aprenent a dissimular la meva ploma.
Des del primer plor.
I per això dic que encara em pregunto com vaig aguantar tant. Crec que tant m'era perquè patíem en comú, mama. Però la història és una altra, Gordi.
La història és que no ens mereixíem patir tant, és clar. Per això llavors ningú ens ho ensenyava.
Jo amagava la meva ploma i tu em protegies aquí. Era un mariet amb la ploma cap endins. Recordo que un dia, mirant la lluna, tots dos des d'aquesta finestra, et vaig preguntar si pensaves que érem uns llunàtics. I tu vas posar-te a riure.
En realitat ets plomàtic, no llunàtic.
Tinc ploma, mama.
Però ho dissimules molt bé quan hi ha el teu pare, fill. No et preocupis.
Quanta mentida en els racons de l'aparença. Aquell va ser el preu que vam haver de pagar per la nostra falta de valor. I parlo en plural perquè tu també vivies anul·lada. Per ell i per la falsa imatge que tenies de tu mateixa. Torracollons. Torracollons? Per què amagues la ploma si la teva ploma fa soroll, Marieta? Jo no sé quin problema hi ha.
Has trigat bastant temps en saber que la teva ploma és la teva ànima.
Et quedaràs de pedra, Gordi, quan t'expliqui l'últim paio que em va entrar. El Lluís. L'enclenxinat del concessionari, que a mi no m'agrada gens perquè fa olor de pàtxoli. Sí, el de les banderetes, aquest. Em vaig parar a l'aparador a mirar un mini rosa descapotable que em cridava moltíssim l'atenció. El mini semblava un tigreton de maduixa. Però a mi m'agradava. Ja saps que jo sóc molt de tigretones. I el Lluís em va dir que entrés. Jo vaig entrar. Em va ensenyar el mini.
Esto es un Mini Cooper.
Jo és que la veritat sóc més de Gary Cooper, li vaig respondre. M'ho va posar en safata. A ell va semblar fer-li gràcia a l'ocurrència.
Y oye, ¿dices que te gusta el Gary Cooper? Siempre me han dicho que me parezco a Gary Cooper.
Et puc assegurar que s'assembla al Gary Cooper tant com un chihuahua a un llop mixt. El banderetes. És més cregut que una convenció de testimonis de Jehovà. Jo vaig somriure i vaig començar a notar que s'acostava una miqueta més del que és normal, entenent com a normalitat aquesta paret infranquejable que solen aixecar els masclots quan veuen brillar la ploma en els seus dominis. A mi em posen els masclots, mama. Tu ja ho saps. Però els masclots amb polseretes verdes i banderetes, fins i tot a les dents, em fan molta angúnia, molta angúnia. I el Lluís és d'aquests, això es nota.
Súbete, si quieres.
Jo vaig pujar al seient del copilot. Ell no deixava de dir coses que creia que a mi em cridaven l'atenció.
Pantalla d'instrumentos multifunción.
Em va fregar amb el tall de la seva jaqueta impecable.
Nuevo parachoque frontal.
El seu colze estava cada vegada més a prop de les meves costelles.
Faros LED con contenidos ampliados.
Vaig sentir com acostava la mà i recordo un primeríssim primer pla de la seva polsareta verda.
Nuevo diseño de molduras laterales.
Una aliança en el seu enorme dit índex com una falsa promesa.
Tubo de escape piano black.
I de sobte ho va dir.
Si quieres, puedes agarrar la palanca de cambio.
Soy más de agarrar el freno de mano, li vaig respondre. I vaig baixar d'aquell cotxe més de pressa que Joana d'Arc en un incendi. I mira que la palanca prometia, mama. Però aquest marieta plumífer no es fica al llit amb un marieta homòfob perquè no li surt del cony. Perdó. A més, he vist moltes vegades entrar en aquest concessionari els fills del Lluís i la seva dona. Tantes vegades que he vist que fins i tot jo pensava que era la família perfecta. I si et dic la veritat, vaig estar a punt de posar primera. Però els principis són els principis. I a vegades és millor recórrer al punt mort perquè el cor no s'ofegui com un motoret vell.
Escena 4. El fil vermell.
Sembla mentida, però al principi va ser el fil vermell el que us va unir, el pare i a tu.
Em va sorprendre cosint amb fil vermell i vaig ser víctima propícia perquè m'expliqués la història. Va ser una tarda a casa dels avis.
Ella estava esperant amb papallones a la panxa. Coneixes la llegenda del fil vermell?
Jo em vaig fer la interessant, perquè no sabia de què em parlaves i no volia semblar una ignorant.
Llavors li vas explicar. És que sembla que ho estic veient de tantes vegades com m'ho vas explicar, mama. La imatge és bonica. Tu brodaves amb fil vermell i ella et parlava amb unes paraules que el feien semblar vell per dins.
Per fora ho eres. I molt. Tant que feies fàstic. Bé, això del fàstic va venir després, quan les caretes van caure a terra.
Coneixes la llegenda del fil vermell? Les persones amb un destí comú estan unides per un fil vermell invisible.
I tan invisible.
Aquest fil no es trenca mai, per més temps o distància que separi els amants.
Pels collons.
I jo estic segur que aquest fil vermell és el que tu tens ara mateix a les mans. Aquest fil vermell ens ha estat buscant tota la vida. Aquest fil vermell és el nostre destí.
Però que pedant que eres. I jo que ximpleta. Però que ximpleta.
Abans la gent mentia explicant històries com ara mateix en els perfils de les aplicacions. 25 centímetres. Mira, els 25 centímetres són com la llegenda del fil vermell. Menys llops.
Jo era una nena amb ànsies de conèixer l'home que el destí m'havia preparat per volar. Una nena que somiava amb un fil vermell que no es trenqués mai. Mai. I al final del fil vermell imaginava un estel amb una foto de nosaltres dos. Com dues estrelles.
Fes volar l'estel. Fes volar l'estel.
Imaginava que volava des de les seves mans grans, tan grans, com el miratge que les ungia d'amabilitat.
Fes volar l'estel! Fes volar l'estel!
Desitjava que aquelles mans recorreguessin el meu cos, com si llauressin els solcs de la terra.
Fes volar l'estel! Fes volar l'estel!
Desitjava volar de la seva mà, viure del seu alà, protegir-me en la seva ombra, ancorar-me a la seva esquena.
Que voli! Que voli? Per on passen les agulles, passa el fil. I el temps de les agulles encara no ha arribat. Però per on passen les agulles, passa el fil. I quan arriba el temps de les agulles, és igual el color del fil amb el qual les enfilis. És igual com dalt volin els estels. Són iguals els 25 centímetres.
Escena 5. Primera comunió.
Tu i jo estàvem tallats pel mateix patró, mama.
Un patró, un altre patró, un altre patró. També com el paper de seda, la vida es trencadissa. I s'encarregaria de demostrar-nos-ho més aviat que tard. És molt important parar atenció a la mesura de cada cos perquè la tela caigui com una estrella en una constel·lació, al lloc just. El coneixement de cada punt anatòmic condueix al miracle, perquè a vegades els miracles tenen a veure amb la interpretació de la realitat.
La meva Gordi. Recordes quan deies que les costureres bones fan més miracles que la Verge de Fàtima? T'obstinaves a dir que jo havia heretat aquest do familiar per als miracles i algunes vegades m'agafa per pensar que és veritat, no et creguis. Una vegada vaig estar molt a prop de presenciar un miracle. Va ser la vegada que el pare es va ennogar amb una avellana el dia que vaig ser al mirall. Sí, el dia de la meva primera comunió. Quan el vaig veure inflat com un gall d'indi, em vaig quedar paralitzat. I en aquell mateix moment, mentre el seu company de reguarda li feia la maniobra de Heimlich, jo resava perquè s'ennogués del tot. Em vaig quedar paralitzat. Aquell home l'abraçava per l'esquena, amb dos braços com dues columnes. feia tanta força que jo em pensava que li rebentaria les costelles. Així, així, així! Ella em mirava fixament i jo continuava resant perquè l'avellana resistís.
Tu estaves del bàndol de l'avellana? Això jo ho sabia!
Però ella em mirava i jo temia que em llegís el pensament. I llavors, davant del dubte, vaig resar perquè no s'ofegués. No t'ofeguis, no t'ofeguis, no t'ofeguis. I de sobte, l'avellana li va sortir disparada de la boca i va caure just al costat del meu tros de pastís. Així que es va produir el miracle, perquè en dècimes de segon vaig resar perquè s'ofegués i perquè no s'ofegués, és a dir, que un dels meus dos desitjos em va ser concedit.
A qui se li acut demanar el blanc i el negre? No n'aprendràs mai.
Els miracles tenen molt a veure amb els desitjos.
Com els arbres amb les llavors.
Com la fantasia amb els lluentons. Com l'agulla amb la carn. Perquè la carn fa mal, saps? De tu ja tan sols em queda el teu uniforme, pare. I l'estic personalitzant. Li posaré un tutú rosa perquè no t'ho puguis treure del teu cap. Al costat dels teus galons. Sí, un tutú rosa al costat dels teus galons. Te'n recordes? Te'n recordes? Quan tu no hi eres, la mare m'ensenyava a cosir. Cosíem amb paper de seda i jo dissenyava els vestits i somiava una vida més amable, més autèntica.
Una vida més Marieta.
La mare feia patrons de vestits que mai li deixaves posar-se. Jo me'ls posava tots. Els feia per les seves germanes.
Els feia per a les meves cosines.
Els feia per les seves veïnes.
Els feia per a les dones dels teus companys.
Llavors encara no havíem començat a fer teatre. Vam haver d'esperar que et morissis per fer teatre. Per fer tantes coses vam haver d'esperar.
Perquè és difícil llevar-se cada dia amb la bèstia guaitant a l'habitació del costat. Amb el seu alè al clatell. Amb el seu uniforme al mirall. Amb el teu uniforme al mirall.
És cert que mai em va faltar el meu equipament de davanter centre. Radiant em portava el futbol els diumenges cada vegada que el Madrid jugava a Palma. Amb la meva samarreta ben planxadeta i blanca com la neu. Me la planxava la mare.
Sí, jo era la de la planxa.
Encara recordo quan em vaig perdre al centre comercial. No devia tenir ni 5 anys. El militar es va posar molt nerviós.
El teu pare. El teu pare es va posar molt nerviós.
Que poc em coneixia. Després de córrer sense sentit per tot arreu, va pensar que podia ser la botiga d'esports mirant les pilotes. Segur que és allà, si no truquem a la policia! Tararí! La mare no va dir res i es va deixar portar per la intuïció. Se'n va anar a la secció de nenes i m'hi va trobar amb el meu tutú rosa. No vaig tenir temps de treure-me'l abans que tu el veiessis. I pam! Tampoc et va importar creuar-me la cara.
I la carn fa mal.
I la carn fa mal. Però el temps de les agulles també se'n va.
Escena 6. Reproducció mirall. Entregui
reciclau. I de sobte, un bon dia, va arribar la Vega.
Cose muy bien.
Coses muy bien, em va dir aquella senyora que jo no coneixia de res i que va acabar sent, per mi, el més semblant a un àngel de la guarda que he tingut en ma vida.
Però de cantar, cantar regular.
De cantar, cantar regular. Això també m'ho va dir. Jo cosia cantant, ja ho saps. Cantava... I et canviava tu les lletres a consciència, Gordi. A tu t'irritava. Ja llavors el militar deixava un rastre de tristesa en el nostre dia a dia.
Així tot, cosíem.
No va aconseguir arrabassar-nos l'alegria amb el seu desdeny.
L'estàs enfaminant al taller.
L'estàs enfaminant al taller. Ai, quines ximpleries! Però si jo ja venia Marieta de fàbrica. I en aquell temps testosterònic va arribar la Vega. Amb la seva veu greu, d'aiguardent, amb el seu port d'emperadriu, amb el seu rostre embuetat per les capes de pólvores egípcies que s'untava sense mesura, amb el seu tint atzabeja i amb la cua d'ull traçada, amb dos tirabuixons sobre una temple on els anys s'acumulaven irremissiblement. Una vegada vaig sentir el militar dir-li a la mama que la Vega no era una dona. Aquesta la té més gran que el teu fill, que no s'acosti a ell. Però jo vaig començar a enginyar-me-les per no separar-me d'ella. Encara recordo la picardia de la seva veu en preguntar-li a la mama.
¿Tú sabrías coserme una bata de cola?
I aquella va ser la meva oportunitat. Van sonar les campanes. Jo sí que en sé, mama. No se preocupe, que usted tendrá una bata de cola. T'esqueia el nom. Vega. Jo havia sentit parlar del cafè en moltíssimes ocasions, el cafè La Vega, però era un lloc del qual parlava malament el militar. A la mama no se li va ocórrer demanar-li mai anar-hi, però tenia curiositat.
És veritat, molta curiositat.
Com jo, moltíssima curiositat. Eren moltíssimes les llegendes que s'explicaven en el nostre benvolgut barri xinès sobre el cafè.
Que si dones de vida alegre...
Que si homes turmentats...
Que si un bordell disfressat de bohèmia...
Quan recordo aquell cafè, se m'esvalota el cap amb colors, amb música, amb històries... Sembla que ho estic veient. A la part de dalt, els billars.
Perquè els homes poguéssiu tocar-vos les pilotes amb més intimitat.
Les dones gairebé no pujaven, la veritat.
Les pilotes són més cosa d'homes.
Per això jo sí que hi pujava. Potser per això la meva primera vegada va ser amb el teu company de guàrdia, amb el que et va salvar la vida a la meva primera comunió, amb el dels braços com columnes. Ai, quantes coses et vas quedar sense saber de mi. En aquell lloc estrany vaig descobrir tantes coses. El que no es pot negar és que a La Vega vaig ser feliç.
Molt feliç. Tant podia dissenyar una bata de cua com un cosset. Per cert, la seva primera bata de cua no va quedar gens malament.
No, no, la meva primera bata de cua no va quedar gens malament.
Tant és així que el taller es va nodrir durant una bona temporada amb els encàrrecs de La Vega.
Crec que mai oblidaré ni tan sols una de les bates de cua que he confeccionat. Podria dibuixar-les ara mateix totes i no me'n deixaria ni una.
Però la primera és la primera.
Però la primera... És la primera. I com que no em va quedar gens malament, va ser la que em va obrir les portes d'un univers que posava arrels a la placeta de la cantonada i a la qual jo no havia tingut accés mai. L'univers de lo prohibido. Soy lo prohibido, deia La Vega, recordant Bambino. A mi, lo prohibido va començar a posar-me. Que un no és de pedra.
Cuerpo de escote redondo.
Em vaig fixar en una estampa de Pastora Imperio que vaig trobar el rastro per donar-li forma.
Manga de tres cuartos. Cola majestuosa. El escote no está de más. Que infunda poderío. Tiene que infundir poderío. Que tenga aire, mucho aire. Y el hilo doble, Alex, que le pienso dar mucho meneo. Y por debajo quiero unas tablas que me hagan volar. Una tabla que me hagan volar. Unas tablas que me hagan volar. ¡Ah! ¡Ah! Unas tablas que me hagan volar. ¡Sí, sí! Las cupletistas somos brujas, pero gastamos batas de cola en vez de escoba. ¡Eso que no se te olvide, niño!
Y mira que es mentida que eres una bruja, Vega meva. ¿Eso lo has hecho tú solo? ¿Em va dir en veure-la? No, me ha ayudado mi padre, et vaig dir. I el teu riure... Va escapar per la finestra i va acariciar la dama de nit, que ens va recordar en aquell moment que havia arribat l'hora de respondre a la teva alegria i ens va regalar la seva aroma, que es va penjar del nostre riure. Sempre que penso en tu, em ve aquella olor de dama de nit.
Cada dia fa olor de dama de nit.
I així, dia a dia, cosí es va anar convertint en l'única forma que jo tenia d'acostar-me al vertigen.
El desig de caure en uns altres braços més amples.
A la bogeria de fer olor de gasolina i de roses en algun taller on es fessin abraçades a mesura. Crec que per això em continua agradant tant fer vestits, perquè els vestits abracen. La mama deia una cosa molt bonica dels vestits.
Hi ha qui diu que els vestits han de ser com una segona pell, però jo tinc una altra opinió. Han de ser la teva primera pell, perquè és la pell que tries perquè els altres et vegin.
I per això jo dissenyo somnis a mesura. Amb el color d'aquests somnis a flor de pell, he vist sortir del meu taller levitant algunes senyores després de mirar-se al mirall. Moltes vegades, abans de lliurar-los-hi, me'ls provava jo.
Al teu pare no li agradaven aquestes coses.
I jo m'amagava per continuar cosint. Cosint i cantant. Perquè quan una persona és lliure, ningú pot tallar-li les ales.
Encara que li hagin creuat la cara.
Encara que visqui en el temps de les agulles. Vaig aprendre a ser amb la mama seda i amb tu, rostoll.
Per no morir enterrat per la teva desídia de coronel.
Pel teu verb equitrenat.
Pel pes de la teva estupidesa.
Amb la costura vaig aprendre a sobreviure't.
Amb el teatre vam aprendre a sobreviure'l.
Quan el militar arribava, s'acabava la feina i s'instaurava la por. Però, com Escarlata O'Hara, a Déu poso per testimoni que mai més tornaré a passar por.
Ella deia gana. I ho deia, per cert, després de robar un rave, que s'ha de tenir valor.
Jo mai li pregaré a ningú que em porti por calles de gel i amargura. Ni aquestes coses que cantava la Vega. Jo sé que eren altres temps, i a mi m'agradava escoltar-la. És la veritat. Però eren lletres una miqueta exagerades, amb tots els respectes.
Eren com eren. A nosaltres ens agradaven.
Algú es va oblidar de dir-vos que si vos estimaven, vos havien de posar una catifa de roses i clavells als peus i regar les flors que no trigarien a néixer. Que no havien de matar-vos de pena. Que no havíeu de jurar sobre cap evangeli. No te n'adones, mama? La sorra del mar és incomptable.
Por ti contaría la arena del mar.
Sorra. Substantiu comú, concret i incomptable. Ho entens? Incomptable.
Apuja l'escot.
T'has pintat com una mona.
Així no anem enlloc, eh?
Aquest era el teu sermó cada vegada que sorties amb la mama. I mira que sortíeu poc. Per això he pres que a mi ningú em dirà mai com haig de sortir al carrer. Una vegada li vaig dir a la mama. Mama, com li ho permets? Com si et vols posar un tanga de brillantets? Em va respondre que se t'havia passat l'edat. I no. Ja et dic jo que pot passar l'edat d'or, l'edat de bronze i la de plata. Però ha arribat l'edat del tanga.
Ha arribat l'edat del tanga!
Així que, si vols, ara mateix et poses un tanga i te'n vas a la plaça a comprar peix per preparar un suquet sense haver de demanar-li a ningú que t'escupi ni que et posi lligadures. Perquè la culpa no és teva, la culpa mai va ser teva. I si Déu ha de castigar algú, és a ell. Perquè avui no seria capaç de mirar-nos als ulls.
Ni jo deixaria caure sobre ells grapats de sorra. I menys que ningú me'ls tirés. Perquè els meus ulls són sagrats.
Perquè els meus ulls són sagrats. Com els de la meva mare. És clar que eren altres temps, però avui tinc boca per dir que a mi mai ningú em tirarà els ulls grapats de sorra. Ni a mi ni a la meva mare. Perquè la meva mare ja no hi és.
Perquè el temps de les agulles arriba.
Però el temps de les agulles també se'n va.
Escena 7. Dret de la tela.
Mama, no saps el que donaria per escoltar-te de nou. El pare no va aconseguir robar-nos l'alegria. I mira que ho va intentar per activa i per passiva. Ui, és que les paraules em surten soles. Recordo com si fos ahir l'anècdota de la desfilada. Com me l'explicaries de nou, mama? Ai, el que donaria per escoltar-te una altra vegada. La vas fer grossa, Gordi.
Lorazepam.
Lormetazepam.
Lexatim.
Dalmadorm.
Restoril.
Diazepam.
Orfidal.
Per calmar l'estrès.
Per controlar les crisis de pànic.
Per evitar un comportament antisocial.
Per dormir.
Per oblidar-te que estava a punt d'arribar. I com que no era qüestió de prendre'ls a seques, els barrejaves amb vodka carmel, mama.
En el temps de les agulles no era capaç d'enfilar una puta agulla. Però que bo que era el vodka caramel.
I aquella noche...
Escena 8 i darrere. Instruccions per jurar banderes.
Yo fui a tiro hecho.
De motius per atacar-me no te'n faltaven.
La faldilla insulsa.
La corbata al veí.
El menjar curt.
El somriure mal planxat.
El color de la casa.
Les despeses del carmí.
A ciutat havíem preparat una jura de bandera per commemorar el dia de la hispanitat. Recordo el dia que m'ho vas explicar com si fos avui.
Em vaig maquillar com cada dia davant del mirall del rebador. El comandant de la base havia organitzat un acte de jura de bandera per a tothom qui volgués mostrar compromís amb l'ensenya pàtria. Així que jo, que havia fet les vores a la bandera en un encàrrec d'última hora, no podia faltar l'esdeveniment. Tant era el meu estat. En aquell moment, el meu únic estat eres tu.
Estava embarassada de mi.
Però això tant els hi feia. Si jo ja li he fet un petó mentre la cosia.
Vindran totes les dones, tu no hi pots faltar.
Sembla que ho estic veient. No he oblidat ni una imatge d'aquell dia. A la porta del cercle mercantil, la bandera onejava el cel d'aquell diumenge d'octubre lluminós. Jo havia matinat per admirar-ho la desfilada prèvia, però així i tot, ja havia prop d'una veintena de persones fent cua, entre elles diverses de les dones dels seus companys, totes lluint vestits a mida cosits com la bandera per mi. Jo, per descomptat, estava segura que el meu vestit de ratlla diplomàtica, amb una pinceta per dissimular la panxa, era una elecció més que encertada. Per fi va arribar el meu torn.
Senyora, a llegir les instruccions.
Em va dir aquell militar amargat quan em vaig inclinar per fer el petó. No sé de què em parla. Record que vaig respondre atordida i sentir-me vulnerable i assetjada.
Els llavis. Com se li ocorre venir a besar la bandera amb els llavis pintats?
El militar em va oferir un mocador. Jo vaig sentir la mirada del teu pare clavada a les canades de la seva posició de guàrdia. El pànic va fer que sortís de la cua. Vaig anar al quiosc de la cantonada i vaig entrar al lavabo. Sobre la pica vaig trobar un pamflat. El vaig llegir.
Instrucciones para besar banderas. Se ruega a las personas que vayan a jurar o a prometer la bandera utilizar un vestuario adecuado a la solemnidad e importancia del acto. Si fuese posible, traje oscuro para los caballeros y traje corto para las señoras, evitando a ellas llevar carmín en los labios con el objeto de no manchar la enseña.
I vaig marxar.
I va marxar a casa per evitar trobar-se amb tu. Perquè a la meva mare, com a mi, només li agradaven les banderes que es poguessin besar amb llibertat.
Amb els llavis pintats de fúcsia.
Sense que els insignes salvadors de la pàtria ens hàgiu d'imposar el vostre absurd protocol. I per això jo només beso les banderes que em fan lliure. Ai, quina paradoxa. Si pogués dissenyar una bandera que em fes lliure, ho faria amb tela transparent perquè hi destaquessin a sobre les petjades marcades dels petons, per sobre de l'or i de la sang, per sobre de la por. Els petons per sobre de la por. Això sí. Darrere de la bandera transparent hi posaria un arc de Sant Martí perquè bordéssiu com gossos. Has vist el diari, papa? Si a l'infern hi ha diaris, potser te n'has assabentat. La notícia no em sorprèn. La Liga Española Pro Derechos Humanos,
a la qual tu vas pertànyer, maleït bastard,
ha requerido al juzgado de instrucción para que adopte medidas cautelares urgentes que impidan la concurrencia de una carroza con temática LGTBI en la cabalgata de Reyes. Ho has sentit?
Però qui s'han cregut que són?
La meva carrossa. Però qui us heu cregut que sou? És que potser els nens i nenes no heteros no mereixen tenir il·lusió? Nala, Nala. És que potser la tradició és exclusiva per als membres d'aquesta florinata tan important de la Lliga Espanyola? Però és que encara n'hi ha més. Continuo llegint. La cabalgata va substituir la carroza tradicional por una de reinas, hecho este que va en contra del arraigo de las tradiciones católicas y de la inalterabilidad de las instituciones bíblicas, más aún cuando se trata de fiestas religiosas dirigidas a la inocencia de los niños. Es pot ser més cretí.
De quins nens estan parlant? Volen que el recordi alguns noms propis?
D'avui no passa que vagi a la parròquia per refrescar-li al capellà també alguns noms propis. Al cap i a la fi, no cal anar-se'n gaire lluny. Aquest és el nostre barri. Aquí hi vivia l'Alan. Sí, hi vivia l'Alan. Han passat. No ha passat tant de temps perquè l'esborreu de la memòria. També va passar per Nadal.
L'Alan no va suportar l'assetjament. L'assetjament escolar. L'assetjament social. Amb 17 anys.
Després de passar gairebé un mes ingressat amb depressió.
Després de no poder suportar més que li preguntassin per què es deia Alan si tenia tetes, es va prendre un pot de pastilles.
La seva gata es diu Nala. Sí, en present.
Ell va voler posar-se Alan perquè era el nom de la seva gata al revés. I al mateix temps és una metàfora de la seva vida perquè l'Alan pensava que havia nascut al revés.
A la Nala l'hem acollit al taller. Però la pobra gata encara s'escapa i ronda buscant l'Alan pels balcons del veïnat.
Però el teu fill no va haver de passar per això, perquè la seva mare, jo, la modisteta, el va salvar de la teva estirp d'homes amb mala sang.
Jo no. No sóc transexual, papa. El nostre veïnet, Alan, sí que ho era. La matxorra, li dèieu als homes il·lustres, igual que a mi em dèieu el Marieta. L'Alan havia nascut en un cos que no era seu. Jo no, jo sóc feliç en el meu cos. En el meu cos i en la meva ploma. En aquesta ploma que vaig haver d'aprendre a empassar-me perquè tu no sentissis vergonya. I també potser perquè no vaig saber mesurar les meves pors. No ho negaré. Avui mateix m'he apuntat a la cavalcada de Reis del Districte. La carrossa l'he dissenyada jo. Ho entenguis o no, home il·lustríssim, avui seré una autèntica reina. Un pot ser home i reina al mateix temps, no ho dubtis, papa. I vostès, homes insignes de la Lliga Espanyola, sabreu d'una vegada per sempre qui és la veritable estrella de Nadal. Perquè ho donaré tot. Ho donaré tot sobre la carrossa. I saps què em posaré, papa? Mira el teu vestit de festa. Que bé que li queda el tutú rosa. I una samarreta del teu equip. En comptes de número, al darrere li he cosit una polla daurada. Espero que no et molesti.
Com no deixi de sonar el grinder, no acaba els encàrrecs.
M'estan arribant els vostres missatges. Sou molt avorrits. Casado guapetón con barba. Me va el popper i la fiesta. Soy la más zorra.
Abstenerse plumas, por favor.
Busco un buen truño de macho hetero dominante.
Abstenerse plumas, por favor.
Dins de l'armari, sense cap mena de trauma, atractiu, esportista, guapo, per similar.
Abstenerse plumas, por favor.
Chaval con novia al que le gustan los heteros pasivos.
Abstenerse plumas, por favor.
Envia fotos dels peus. Sense fotos dels peus no contesto.
Abstenerse plumas, por favor.
Busco asiàtic creuat amb negre.
Abstenerse plumas, por favor.
Algunos tienen polvazo y otros tienen una hostia así de lao.
Abstenerse plumas, por favor.
I live in Chicago, but currently out of the state for peacekeeping mission here in Yemen.
Abstenerse plumas, por favor.
Mira, si us dic la veritat, jo no seré qui jutgi els gustos de ningú. Però que deixin la meva ploma en pau. Perquè els que avorreixen la meva ploma volen ser llops. I jo no sóc cap ovella en la qual puguin clavar les dents. Ja no. Ai, sento un tremolor alegre a la pell, com un tamborineig suau. Que bé que s'està entre les coses de la mama. M'arrableixo i sento que ets amb mi. Quin calfred. Però jo he vingut aquí el que he vingut. I això és l'assaig general.
Diari de Mallorca, 16 de setembre de 2023.
Agressió homòfoba en un horno de Mallorca.
Diari de Mallorca, 15 de maig de 2024.
Queman una bandera LGTBI colgada en la fachada de l'Institut de Muro.
Eldiario.es, 5 de juny de 2024.
Un jove brutalment agredit al crit de maricó en un autobús de Palma.
Diari de Mallorca, 23 de setembre de 2024.
Detenido un joven que atacaba a homosexuales en la playa del Mago, de Calvià. Hola, som l'Àlex. Encantat de ser aquí amb tots vosaltres, amb totes vosaltres. No sé què espereu de mi, però jo vull ara mateix començar a explicar-vos la història d'una ploma. D'aquesta ploma. Perquè la meva ploma és la meva espasa.
Perquè la vostra ploma és la vostra espasa.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fría de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la gran entrega sin papel. Soy tu castigo, porque tu falsa intimidad, en cabrazo que le da, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en un amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás suele aquí pronunciarás. Soy, yo soy lo prohibido.